A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
El podcast d'Aspercamp. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que l'integren. Bibliotea. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast del 2025 d'Aspercamp, en el que avui parlarem del projecte Bibliotea d'Aspercamp. I com l'Asperger i l'autisme està i ha estat present al llarg dels anys en la literatura. En parlarem amb Rubén i amb Toni, dos grans lectors en la condició, a la Laura Recha, directora d'Aspercamp, i que us parla Alexandre Hernández, membre de la Junta Directiva d'Aspercamp. Benvinguts. Què tal? Com esteu?
Molt Toni? Bé.
Molt bé.
Laura?
Molt bé.
Rubén?
Molt bé.
Tot bé? Bueno, comencem. Al primer podcast de la temporada ja vam fer una breu introducció de la literatura i l'autisme, però no ens va ser possible aprofundir-ne com volíem. Així que ho intentarem per avui. A més, tenim un projecte interessant anomenat Bibliotea, del que volem parlar amb la Laura. Laura, ens pots explicar una mica aquest projecte, Bibliotea?
Sí, sí, merci. Mira, el projecte va néixer fa un parell d'anys, més o menys, gràcies al suport de CaixaBank, i va sorgir arrel de la necessitat que, bueno, que els socis moltes vegades quan arriben al diagnòstic o a l'entitat te demanen contingut, no? I moltes vegades tenim en ment psicòlegs o persones que estem treballant allí o altres pares i mares quan ens trobem en grups de suport, altres projectes, de recomanar-nos llibres, no? I sovint no és fàcil trobar-los a biblioteques públiques o... Bueno, llavors vam dir, pues, bueno, el que tenim que fer és poder facilitar aquests títols. Sí que és veritat que trobes moltíssim contingut en xarxes, no?, per internet. No sempre són els rigorosos que voldríem, no? I sí que tenim tota una sèrie de llibres que creiem que poden ajudar moltes persones i que poden cobrir necessitats determinades en situacions puntuals de la vida de la persona o de la família amb la condició. I bueno, gràcies a això, pues, actualment disposem d'una setantena de títols amb els quals, bueno, hi ha temàtiques molt, molt variades. Algunes, pues, estan més enfocades a infants perquè comprenguin o els seus germans o els seus amics o inclús ells mateixos que comprenguin la condició. També n'hi ha més a nivell tècnic, tant per professors com per altres psicòlegs. També en tenim més autobiogràfics, aquests són, per exemple, els meus preferits, perquè crec que és en primera persona com se pot comprendre més com és un cervell amb la condició. I també n'hi ha més de novel·la. De novel·la també arriben molt, més a la societat en general, no? Per exemple, tenim el títol del curiós gos, no? Ara no surt el títol, sí. El curiós incident del gos, sí, del a mitjanit, gos a mitjanit, de sí. Marc Haddock, que s'han fet obres de teatre, sí. I que és molt, molt famós, i que molta gent de peu que no té cap relació amb l'autisme ha conegut la condició gràcies a aquest llibre, que també el tenim, eh? Llavors també tenim de novel·lístics que és
o aquell petit del caso de...
De Lorenzo.
De Lorenzo.
Sí, aquest també. Més infantil, aquest sí. Agrada molt, parla no només de l'autisme, sinó sí. De la diferència i és molt xulo, també el recomanem i també el tenim, eh?
I com es pot accedir a aquest servei?
Pues es pot accedir quasi cada matí, de dilluns a divendres, més o menys a partir de les 9 del matí fins a la 1 del migdia. Nosaltres estem al carrer Governador González i si estàs a una altra població del Camp de Tarragona, pues se pot fer mitjançant el mail aspercamp@aspercamp.cat i busquem la manera de fer arribar el llibre. Donem més o menys un mes en funció del llibre que sigui, si són més contes una miqueta menys, ho fem una mica a mida de la persona que ho necessita.
Laura, què et sembla si comencem ja a parlar de llibres que tenim el Rubén i l'Antoni
pues sí,
aquí ja?
Sí, sí. Segurament ens parlaran de llibres que no tenim a la biblioteca, però que sí que tenen alguna relació amb l'autisme.
Bueno, ja mirarem de poder adquirir-los, no?
I tant.
D'acord. Bueno, què tal, Rubén? Què ens tens preparat?
Bueno,
realment, jo no feia temps que... Fa temps que tinc el diagnòstic, llavors me'n recordo quan tenia, pues, era petit, tenia de 8, 10, 12 anys, sí que llegia moltes coses relacionades amb l'autisme, del que hi havia disponible, no? Avui en dia hi ha molt més material disponible, no? I ja la biblioteca està. Però, clar, va arribar un punt que jo em vaig donar compte que potser no... Per saber sobre l'autisme i sobre totes les seves capes, diguem, perquè al final és una condició amb moltes capes diferents i de profunditat, em faltava certa informació, no? O certes reflexions sobre la condició entorn al món, no? Tenim molta informació o moltes obres tractant, no?, de manera introductòria a la condició, però un cop arribat al coneixement aquest de la condició de, bueno, soc autista o aquest fill meu o germà o que sigui és autista, a vegades queda una miqueta com coix, bueno, a partir d'aquí què sé, què considero d'aquesta condició, no? Llavors he portat llibres que, en el meu parer, fan reflexionar a nivell complementari, no?, a la condició i com s'experiencia la condició de cadascú. Llavors, bueno, primer he portat aquest, que realment sí que és introductori, que és Descubriéndonos despiertos, que és un manga molt curtet sobre casos autobiogràfics de persones dintre de l'espectre, a part de TDAH i altres trastorns o condicions com mòrbides, com pot ser l'esquizofrènia, no? I són anècdotes, i m'agrada molt perquè realment és un llibre que tu el llegeixes i et sents identificat amb moltes coses, no? I té punt de vista dels mares, dels germans, de persones amb la condició, és molt variat i a mi m'agrada molt. A banda d'això, si aprofundim més, i tampoc vull allargar-me massa, podem trobar, per exemple, situacions més a nivell de... l'autisme com a condició es tracta molt, la condició com afecta, diguem, al nucli familiar, a l'escola, a la feina, però a nivell social, a gran social, justament no es parla tant, no? O sí que es parla, però potser no acaba de... no em volia massa ara, no acaba de...
De fer-se d'una forma molt acertada, o com?
No acaba d'aprofundir. No? Podem saber l'autisme com a condició a l'escola, a la feina...
Quatre tòpics, no?
A la família, sí. Llavors, per exemple, una cosa que està molt present i que hem vist evolucionar al llarg d'aquests, doncs, 20 anys que potser porta el trastorn ja sent diagnosticat a major mesura, és com s'entén la condició a nivell social en general, no només per les persones que la tenen o els seus familiars, també condiciona la manera com es tracta aquestes persones, no? I em sembla molt interessant, és un llibre d'història, però jo considero que és interessant, que és... Los niños de Asperger, que és un relat sobre com va començar el diagnòstic d'Asperger a la vida nazi, en aquest cas, un context força complicat, no? Però és molt interessant perquè hi ha diversos passatges on es deixa veure com la condició estava entesa segons el moment d'aquell moment, no? Per exemple, Asperger parlava de l'esperit social, no? Ell considerava que les persones que tenien aquest esperit social, que eren autistes del rendiment, eren diferents i estat diferents altres persones amb una condició amb menys habilitats socials, amb més dificultats, no? I encara que això sigui testimoni d'una època molt, molt fotuda, per així dir-ho clarament, també es considera, no?, veient com el nivell, l'entorn, condiciona també com es tracta aquesta condició. Em sembla molt interessant, no? D'altra banda, també molt semblant a aquest altre llibre, que és més actual, que és... està en anglès, no me'n recordo com es diu en espanyol, està traduït a l'espanyol, crec que es deia Tullido, que és sobre, bàsicament, com la incomprensió sobre la discapacitat en general, també sobre l'autisme, encara que aquest llibre és general, sobre la diferència, molt cop porta a ser a la marginalització d'aquestes persones, no? A través de falta de comprensió, retalls a nivell social, és a dir, bàsicament és un testimoni de com hem de lluitar per aquestes millores i que molts cops no són enteses, no són compreses. Llavors, crec que són dos llibres que estan com relacionats en aquest nivell de la condició social, la condició històrica del moment, condiciona molt, al final, com actuem, com es veu la condició i com podem entendre-ho per ajudar les persones que tenen aquesta condició, no? I aquestes és una miqueta, són llibres més tècnics, però que considero importants perquè molta gent, un cop arribat a aquest moment d'introducció d'autisme, que és la condició, doncs la seva història, o llibres més tècnics de psicologia, es queden una miqueta coixos en aquest sentit, no? Jo volia recomanar aquestos. M'hagués agradat portar llibres de literatura i literatura de ficció, d'aquest tipus de coses, però en aquell moment no m'acudia res, no? I em sembla, vull fer un apunt i ja passo el testimoni al Toni, que em sap greu no haver portat res de literatura perquè realment considero que és potser l'eina més gran per moltes persones que creixen en la incomprensió i en l'aïllament, no? Hi ha una frase de James Baldwin, que és un escriptor que m'agrada molt, que és una frase que m'encanta, que és... No la citaré literalment, però bueno, vull que s'entengui la frase, que és que tu tens un dolor molt gran, et penses un dolor molt gran, un patiment molt gran, i et penses que ets l'únic que el pateix i que estàs sol, i després llegeixes. I et dones compte que aquesta ferida està allà, és una ferida que cou, però també et permet connectar amb altres persones que han patit el mateix. I a través de la literatura, a través de l'art, et permet connectar i no sentir-te només, no tan sol, sinó també entendre una miqueta més, potser, o apropar-te més a la comprensió d'una realitat que molt sovint és hostil, no? I vull fer aquest apunt a nivell de literatura, i em sap greu no haver portat literatura, perquè realment és una cosa que m'agrada molt, però...
molt bé, Rubén. Bueno, donem el torn al Antoni, i... però on comencem? Jo, aquí hi ha un... aquí tens el primer, no?
Però no hi vulgui, vinga.
Però, clar, tu començaràs per on vulguis.
Bé, m'agradaria demostrar avui que tothom té un biblioteca a casa seva, encara que no vulgui, perquè mirant la meva biblioteca particular, però jo crec que en tothom que té alguns llibres a casa, si mira, veurà que té un percentatge bastant alt de llibres o produïts o parlant sobre autisme. He escollit diferents temes, he agafat, no l'atzar, però he agafat una mica de diferents temàtiques, llibres representatius de persones autistes en diferents àmbits. El primer que volia dir és, si penseu, per exemple, en el món científic, el nom dels tres científics més importants o famosos, doncs pensareu en Charles Darwin...
Sí, no? I aquest llibre ho tinc a casa, a la Bíblia.
Aquí no he portat els Principia Matemàtica, però això és com una continuació d'Isaac Newton. El tercer que pensaríeu és Albert Einstein, suposo. Llavors, si penseu en els tres, doncs el 100% dels tres eren del nostre club. Vale? Potser tothom ja ho sospitava de Newton o d'Einstein, potser la gent no està tan familiaritzada amb el tipus de vida que va tenir Charles Darwin, que va ser complicadíssima. No tan sols tenia, diguéssim, la qüestió de que era autista, sinó que, a més, era intolerant a la lactosa, era celíac, era tot. Vull dir, ho va passar bastant fatal. Vale? Evidentment, no el van poder diagnosticar adequadament i la seva vida va ser complicadíssima. En un altre àmbit, absolutament diferent, volia parlar de poesia. És una cosa que m'agrada bastant. I l'altre dia vaig parlar de Fernando Pessoa. Avui trauré dos poetes que són els meus dos preferits, i veureu també que si llegiu la poesia d'aquests autors també us endinsareu en el món autístic. El primer és Arthur Rimbaud. Una vida terrible també, molt, molt, molt dramàtica. I aquest és el meu poeta preferit, és Rainer Maria Rilke. És d'una profunditat i d'una sensibilitat extrema. Vau veure, bueno, són llibres que fa un temps que tinc. He triat després un altre ambient, que és l'ambient del cinema. En aquest he portat un llibre que m'agrada bastant, que és l'autobiografia de Woody Allen, que es diu A propòsit de no res. Woody Allen, evidentment, que és un prototip de personatge autista, però, a més, moltes de les seves pel·lícules reflecteixen perfectament aquest tipus de personatges. La meva preferida es diu Whatever Works. En català suposo que es podria traduir per Si la cosa funciona o alguna cosa així. És una pel·lícula divertidíssima i fa un retrat molt divertit i molt bo d'una persona en la condició. L'altre no és un llibre, sinó que és un DVD. El llibre està escrit per Arthur C. Clarke, però volia treure Stanley Kubrick perquè és un personatge tremendo, brillant, un dels millors cineastes de la història, que també era del nostre club. I després he triat un altre escenari diferent, que és el de la narrativa, grans novel·listes. Vale? No he trobat, sento... Tinc alguns llibres que no aconsegueixo trobar, estan enterrats en algun racó. Volia portar a l'estranger, però he trobat El mite de Sísif, d'Albert Camus. Aquest llibre bueno, no és el que volia comentar l'estranger, perquè l'estranger és un retrat absolutament cru de la condició, molt cru, però molt ben fet. I l'altre és un personatge al que li tinc un gran apreci, és un novel·lista més actual, David Foster Wallace. El seu llibre més famós es diu La broma infinita. Això és, una publicació d'un discurs que va fer, crec que l'any 2005, es diu L'aigua és això. És un llibre que jo crec que hauria de llegir tothom. Bueno, no és un llibre, és un discurs, simplement.
Si no ho vol llegir, hi ha un vídeo a YouTube que està molt ben fet.
Sí, està és perfecte, surt ell i ho fa. Sí, si mireu el vídeo també val. Malauradament, la seva vida va ser també molt dura i no va poder aguantar. Ara tindria la meva edat, aquest home, però als 46 anys crec que es va suïcidar perquè ja no podia més. I per acabar, bueno, per acabar no, perquè si em deixeu estona encara parlaré...
Sí, encara tens estona, sí.
Encara parlaré d'algunes coses més. Però l'últim que havia portat és... bueno, és un delicatessen, és com si compréssiu un bombó de licor d'aquests superbons, que és els quaderns, no és una autobiografia, són els quaderns d'un mamífer, d'Eric Satie. No sols pel que és les notes que prenia Eric Satie, per la seva suposada autobiografia, que veureu que no és tal, sinó si us submergiu a la música d'Eric Satie, veureu el que és música autista. Absolutament. Absolutament. És, si aconseguiu entrar en el ritme, en la cadència que Eric Satie ens proposa en les seves gimnopedis, per exemple, escoltareu un autista fent música. És perfecte. I també una sensibilitat extrema. Quanta estona em queda?
Sí, encara tens una estona. Has parlat de 8 llibres fins ara, sí. Però si tens algun altre... Sí.
Jo havia... Bueno, me'ls he deixat en l'últim moment, sí. Perquè pensava que serien molts. M'he deixat 3 llibres importantíssims que potser us sorprendran. M'he deixat a casa la Torà, el Corán i la Bíblia. Per a aquelles persones que estiguin acostumades o que siguin religioses, aquests 3 llibres, evidentment, són una font d'inspiració per quasi qualsevol cosa de la vida. I us he de dir que en els 3 apareixen qüestions relacionades amb l'autisme, en tots 3. Evidentment, la Torà és el Pentateuc, vull dir que si un llegeix la Bíblia, llegeix la Torà de pas, no? Amb lleugeres diferències. De tots, el que, bueno, evidentment els 3 són una font d'inspiració per mi, però dels 3 el que més apreci li tinc en respecte a parlar de la diversitat i de la misericòrdia és el Corán. El Corán té una sura, la 93, expressament que jo crec que podria fàcilment ser la portada de qualsevol publicació sobre autisme. Si teniu curiositat, es diu... algunes vegades es tradueix per l'alba, altres es tradueix pel matí, però és la sura 93. Us repeteixo el número perquè és molt fàcil, estan ben classificades. Vale? I ja que em dona una mica de temps, us parlaré d'un últim llibre que crec que hauria de ser de lectura obligatòria per tothom a totes les escoles.
L'haurem de posar a la biblioteca, no? Sí, sí. Segur, perquè aquí segur. Estem recomanant llibres.
Aquest últim llibre hauria d'estar a la biblioteca, jo crec que és... un llibre que pot ajudar a qualsevol persona, jove o gran, però especialment si és jove, a descobrir com és el món, la sensibilitat, molts valors que avui en dia costa una mica d'entendre. El llibre es diu Matar un rossinyol. És una mala traducció perquè el títol anglès, el títol original de Harper Lee, era To Kill a Mockingbird. Mockingbird és com un ocell burleta, una cosa així, perquè és un ocell que canta imitant cants d'altres ocells. En realitat, rossinyol en anglès es diu nightingale, o sigui que el que passa...
Sí, no és molt acertat.
No és molt acertat.
No és... Clar, bueno, és igual, no passa res. La qüestió que el títol estigui equivocat no significa que hagi perdut cap valor la traducció, ni en català ni en espanyol. Estan molt ben fetes, evidentment també es pot llegir en anglès. És un llibre, de fet, és l'únic llibre important de Harper Lee. Una senyora, no sé, jo no sé d'on va treure la inspiració, bueno, de la seva infantesa, a Alabama, no sé. Però hi ha un personatge que es diu Bu a dintre de la història. La història va de moltes coses, però hi ha un personatge que es diu Bu, és un autista, i sobre la suposada maldat i sobre el suposat perill que suposa aquest Bu, quan acaba la història, la bondat d'aquest personatge, tal com es descobreix, és una cosa extraordinària, molt sensible, moltíssim. I, bueno, descobrireu personatges allí, no sé, el d'Àticus, el pare dels nens, que és, no sé, el pare que tothom hagués volgut tenir, una cosa tremenda, i en general és un llibre... He acabat amb dues petites joies, la d'Eric Satie, les memòries d'un mamífer, i la de Matar un rossinyol, de Harper Lee. A part d'això, tinc, no sé, tots els títols que vulgueu, i vosaltres també els teniu a casa, encara que no ho sapigueu, i l'únic que heu de fer és parar a mirar amb atenció els títols de les coses que teniu. Si aneu a la vostra secció del llibre científic, si el teniu, veureu que allí hi ha un percentatge elevadíssim en la música, en la narrativa, no sé, puc citar gent com Mark Twain, per exemple, o inclús en els còmics que has tret abans. Si un llegeix Snoopy, doncs veurà que sí. Schultz era un autista. Sí, sí, sí. Vull dir que en qualsevol àmbit tinc alguns altres títols anotats, però ja no parlo més perquè si no es farà molt llarg.
No, molt bé, molt interessant això, diguéssim, aquests títols que, dels que hem parlat tant Rubén com Antoni. Tenim ja, podem sumar-los als que tenim ja a Espercamp, que seríem, què, més o menys 70, 80 que tenim.
Ara mateix tenim 70, però tots parlen d'una forma molt directa d'autisme. Val? A tots el tema principal és o que el protagonista, o els tècnics, o els autobiogràfics, o així, tots parlen d'una forma molt, molt centrada en... Estan seleccionats perquè les persones de l'associació, o qui sigui, perquè la biblioteca està obert a tota la població, no únicament als socis d'Espercamp, mal, realment tinguin més coneixement sobre el TEA. El que han exposat més al Rubén i l'Antoni, diguéssim que ja has de tenir un punt de coneixement d'autisme, no? que ja faci temps que estiguis familiaritzat i que ja ho coneguis i que puguis identificar millor els personatges, perquè moltes vegades el tema principal no és l'autisme. Llavors, si no m'equivoco, no?
No
ens he llegit.
El que volia... llegit.
Jo el que volia dir és que si una persona acaba d'entrar a l'entitat i sap poc sobre autisme, no és tan recomanable a l'inici llegir segons quins llibres, sinó que hem d'anar més en un manual molt més explícit que li porta una informació molt més planera d'en què consisteix. I a poc ja es pot anar adentrant i quan estigui més familiaritzat amb la condició ja podrà anar identificant, com els nostres companys, no? Si els autors, protagonistes, o així d'una manera o altra poden estar.
Jo he de dir,
Llavors seria com una àrea nova per obrir, perquè clar,
fantàstic,
ara mateix el biblioteca està molt centrat en recent diagnòstic, no? En conèixer una miqueta més, però no en aquest punt de profunditat que han mostrat aquí ells, que també és molt necessari.
La biblioteca té un objectiu d'orientació a les persones, a les famílies, d'acord? Però això, Rubén, volies dir alguna
cosa? Sí, volia dir un apunt ràpid, que potser sí que això és 100% cert en el meu cas, perquè són coses com més... Ara, si ets interessat en el món, en les ciències socials, etc., és genial, però jo crec que no ha fet de tindre una gran experiència en la condició per llegir aquestes obres que ha dit Toni i altres obres de la literatura, perquè potser una cosa és entendre la condició com a condició, i una altra cosa és entendre de tu i com et relaciones amb el món a través de la condició, a través de la literatura. Crec que és una cosa que a anotar que és important, també. És a dir, no ha falta saber de l'autisme per...
M'agradaria afegir que una de les grans curiositats del neurotípic és què ens passa pel cap, perquè és molt difícil explicar què ens passa pel cap. Doncs aquí està. Aquí està el que ens passa pel cap.
Efectivament.
Molt bé, jo crec que és una bona conclusió, diguéssim, a partir de tot el recull de llibres. I fins aquí el podcast d'Espercamp.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.